Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar.
No deixarem que digui allò dels genitals, eh?
No?
Quan s'explota els genitals.
No ho dirà, eh?
No, no ho direm. No.
Mira,
ai,
per tant,
ai,
parla
calla.
Ara perquè ho dirà ara, eh?
Ai, s'ha explotat els genitals. Un, dos, tres, quatre. Som els nostres amics. Va, en els últims anys s'han descobert diversos exoplanetes, per això posàvem aquesta música d'extraterrestres que venen aquí a muntar coses. Exoplanetes, planetes que es troben fora del sistema solar amb les condicions, sembla, adequades perquè hi hagi vida.
Doncs bé, la setmana passada es va descobrir un exoplaneta nou que seria el segon més pròxim a la Terra. Clar, per tota la gent que són amants de les teories apocalíptiques, això és una bona notícia, perquè si creus que el nostre planeta arriba a la fi, és bona notícia que hi hagi un altre lloc on poder anar a viure, i també és bona notícia pels que creuen en la vida extraterrestre. I et diré més.
Què?
També és bona notícia.
Mare de Déu.
Perquè això augmenta les possibilitats de trobar vida més enllà de la Terra. És una gran notícia.
És una grandíssima...
A mi em fa por que la gent no relaxi. Saps? Com que hi ha un altre planeta habitable, clar, aquest que ja el tenim mig perdut.
Ah, els enviem clar. El gallego.
Jo me'n vaig, eh? Jo me'n vaig, però ràpid. I volem parlar d'aquest planeta amb el Xavier Luri. Bona tarda.
Bona tarda.
Ell és professor del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, investigador de la missió Gaia de l'Agència Europea Espacial. Permet-nos un segon, Xavier Luri, perquè volem fer una crida, perquè avui hi ha cistella i la volem relacionar amb aquest tema.
Doncs va. Sí, correcte. Com que s'ha descobert un nou planeta, volem saber, a imatge oients, quin descobriment us ha canviat la vida a vosaltres. Un menjar, un grup, una etimologia, una ciutat, un truc perquè no se'ls desapareguin els mitjons, un programa que es fa cada dia de 16 a 19 de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio.
Aquesta és bona.
Aquesta.
Aquesta
quin descobriment
bona.
Us ha canviat la vida? Responeu via Facebook i podeu guanyar una cistella que bravo.
Correcte.
Molt bé, Xavier, com és aquest nou planeta? El ROS 128b. Com ens l'hauríem d'imaginar?
A veure, que quedi clar que no tenim fotos directes.
D'acord.
A vegades surten reportatges a segons quins diaris o revistes que posen una mena de foto i dius, ostres, mira, hem fet una foto del planeta. No, encara no en tenim. No. Això són impressions d'artista. Aleshores, el que sabem d'aquest planeta és que té una mida que pot ser semblant a la Terra o una mica més gran,
sí,
que està molt bé, perquè planetes tipus Júpiter no els volem, no massa grans, gasosos, no tenen condicions per la vida. I segon, que està a una distància de la seva estrella,
sí,
tal que la temperatura en superfície seria raonable, és a dir, que podria haver-hi aigua líquida, que és un dels factors en què pensem, el factor bàsic per pensar que hi pot haver-hi vida. Aquestes són les característiques.
És a dir, pot haver llocs d'aquest planeta, zones que estiguin a temperatures de 20, 25 graus...
Per sobre de 0 graus i per sota del punt d'ebullició, diguéssim.
I platges i xiringuitos?
Això encara no ho hem
vist. No, encara no ho heu vist, això.
Bueno.
Molt bé, més informació. A quina distància està ROS 128b?
A uns 11 anys llum.
L'altre dia vam veure la notícia i vam dir, mira, 11 anys llum, tampoc és tant.
És a prop.
No sé si ens vam equivocar amb l'apreciació.
És molt, eh?
És molt.
O sigui, 11 anys llum vol dir que la llum...
Sí, triga uns anys.
Triga uns anys. I la llum va a 300.000 quilòmetres per segon.
D'acord.
Perquè ens en fem una idea. Si agaféssim un AVE, imagina que ara fan un AVE d'aquí i allà, passant per Madrid, per suposat, i aquest AVE l'agafem a la velocitat que va, uns 300 km per hora.
Constant, eh? Velocitat constant.
Ens costaria d'aquella uns 140 milions d'anys.
Hòstia, no anem bé. No
res,
anem bé.
Però això és com anar amb rodalia.
És pessimista, això, perquè si anem amb una nau espacial, només ens costaria unes desenes de milers d'anys.
Clar, la nau que va més ràpid i que pot transportar més ràpid d'aquí a l'espai a qualsevol lloc, a quina velocitat va?
A veure, la més ràpida seria, per exemple, les que van anar a la Lluna,
sí,
i van, com a molt, a uns quants quilòmetres per segon. Llavors, més que això, és molt difícil.
És impossible anar a anys llum, no? Suposo.
No, impossible no. A veure, hi ha projectes, o hi ha, més que projectes, hi ha estudis o especulacions de com podríem fer una nau que viatgés a altres estrelles. Però serien naus el que se'n diu generacionals. És a dir, agafes, per exemple, una de les idees. Tu agafes una estrella uns quants quilòmetres de roca. El buides, fas una cova dins, poses aire i allà s'instal·la un grapat de gent. Aquesta gent se'n van a viure allà, tu acceleres l'asteroide com puguis, explosions nuclears, un làser, el que vulguis, i aquell asteroide fa camí cap a una altra estrella.
Sí.
I arriben no els que han sortit, els nets dels seus nets. D'acord?
Ja
aquest, l'entenc. Aquest és una de les maneres.
Com és que encara no s'ha fet una pel·li d'això? Trobo que és un argument brutal.
Hi ha una sèrie.
Sí?
No me'n recordo el nom, però que sí, que especula amb una possible nau d'aquestes generacions.
Però que la facin gran si han de viure allà dins.
Home, hi havia el nan roig, no sé si te'n recordes.
Sí, 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 i tant.
En aquest cas eren els fills dels nets, dels rebesnets del gat inicial.
Clar. Per tant, ara diré una... No sé, no en tinc ni idea, però si aconseguissis posar un vehicle a la velocitat de la llum, no hi podries posar persones a dintre, o sí?
A veure, també hi ha especulacions en la possibilitat de construir vehicles que vagin no a la velocitat de la llum, que és impossible arribar-hi, però una fracció...
Això és impossible, eh? Això ja ho tenim.
Arribar-hi ben bé, no. Pots quedar-te una mica curt, però arribar-hi ben bé no pots. Llavors, la possibilitat de fer alguna mena de vehicle que accelerés constantment i arribés una fracció de la velocitat de la llum seria una altra possibilitat, però és molt especulatiu en aquest moment. No, a base de, no sé, una nau nuclear que fa explosions nuclears a un costat i l'empenyen per l'altre, coses d'aquestes... Però, de moment, això són... No arriba ni a disseny, són conceptes.
D'acord.
Llavors, sí. Sí que seria possible, arribaries més ràpid i fins i tot, degut a la contracció del temps relativista, la gent...
No, això no, eh?
No, que jo l'estava entenent.
No, home.
Que sí.
La contracció del temps relativista no s'entén ni el qui ho va fer, això.
Vol dir que arribaria
jove. No ho entén ni l'Albert, això. Tu entens això de la concepció del temps relativista?
Sí, clar, sí.
Bueno, ja, però és que m'admira cada vegada que ve algú i entén això. És una cosa fascinant. Mm. Mira, si de tota manera tot això que és impossible aconseguíssim fer-ho possible i arribéssim a un planeta d'aquests, trobaríem un planeta segur amb atmosfera o això no en tenim ni idea?
Encara no estem en aquesta fase tan fina d'anàlisi dels planetes. És a dir, de moment som capaços de descobrir-los, de veure quina massa tenen, quina distància estan de les estrelles, i en alguns pocs casos estem poguent començar a analitzar la seva atmosfera. Els més grans, amb estrelles que tenen les bones condicions. Ara s'estan preparant...
Com se sap des d'aquí? Si, o sigui, com es pot arribar a saber si un planeta tan llunyà té atmosfera o no?
A veure, t'hauré de fer servir una paraula tècnica, un espectre de la llum que ens arriba. Tu pots analitzar la llum que t'arriba.
Sí.
Llavors tu, en condicions bones, pots, quan el planeta està passant per davant de l'estrella,
sí,
tu pots analitzar la llum que travessa l'atmosfera d'aquest planeta.
D'acord. I la curvatura que fa, o què?
No.
Gairebé.
Pots veure que algunes freqüències, algunes longituds d'ones, sí, són absorbides. És a dir, quan la llum passa, clar, per exemple, per l'atmosfera de la Terra, sí, doncs alguna part és absorbida, altra no passa, i aquestes marques de quina llum és absorbida no et diuen la composició de l'atmosfera.
Però en planetes tan llunyans com aquest no es pot veure encara això.
Sí, això són exoplanetes. En aquest en concret no, encara no. Però sí que hi ha gent que es dedica a intentar o començar a fer anàlisis d'atmosferes exoplanetes amb molta dificultat, només uns primers resultats, però en el futur anirem millorant els instruments i és possible que puguem dir-te en uns anys com són les atmosferes.
Bueno, doncs no trigueu. Jo estic per aquí, però vaja, no trigueu.
El que sí que depèn de nosaltres, dels humans, és el nom del planeta. No m'agrada.
Ross,
aquí 12, hem de reclamar.
128B.
És que no, jo no me'n recordo.
Ens agradava més Pròxima B, que és el descobriment del Guillem Anglada Escudé i del seu equip el 2016.
Però
no?
Ross 128B...
A veure, això, el problema que tenim els astrònoms a l'actualitat és que els nostres catàlegs d'estrelles s'estan fent molt grans.
Clar, no, això ho entenc, però es pot dir així i després... exoplaneta guai pels amics, saps?
A veure, de fet, hi ha hagut fa poc un concurs de la Unió Astronòmica Internacional per posar nom a uns quants exoplanetes. No sé si va ser l'any passat, i, per exemple, la Societat Espanyola d'Astronomia va fer un... entre la comunitat local... Va promocionar que es votés un nom d'exoplaneta que es digués Cervantes. Perdó, l'estrella Cervantes i els seus planetes noms de Rocinante, Dulcinea, etcètera, etcètera.
Bueno.
I en aquest cas, en uns pocs planetes, ja se'ls ha posat noms d'aquest estil.
D'acord.
Però passen a tots, no arribem a tots.
Jo segueixo obsessionat amb la idea d'enviar alguna cosa cap allà. És a dir, si no hi podem enviar una nau, no podem enviar un làser que faci un morse o alguna cosa que vagi realment molt ràpida cap allà?
El més ràpid que podem enviar
és
la llum, radiació electromagnètica.
Doncs a fregir-los amb llum.
Tant com fregir-los.
Bueno, no, fregir-los no, però envies allà un punter d'aquests que digui hola, hola.
Doncs és això.
Això es fa o no?
Sí que es fa. A veure, el que fas és enviar una senyal de ràdio, no tant làser, una senyal de ràdio codificada, de manera que si algú està escoltant, si tenen receptors de ràdio,
clar,
poden dir, ostres, està arribant una senyal de ràdio d'aquella estrella d'aquella que ha de tenir planeta.
Veus?
O sigui, ràdio,
imagina't Catalunya Ràdio de Ross 128B, que estan fent un programa de tarda que es diu Estat de Ross. Estat de Ross, i de sota...
Bueno, de fet, les emissions de ràdio són omnidireccionals. Mm. És a dir, les antenes de ràdio no van de punta a punta, van a tot arreu. De manera que la senyal de ràdio d'aquesta missió està sortint a l'espai. Ah. Seria possible que d'aquí uns desenes, de centenes d'anys, una part feble d'aquesta senyal arribés a un altre planeta i es detectés.
I aquí... Allà, potser ens escolten allà. Ah, ens trigaran escolten. 11 anys com a mínim, però...
Sí. I aquí no hem captat res d'algú que ens enviï un senyal des... No, eh?
Encara no. O sigui, hi ha un programa que es diu SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que fa justament això. Utilitzen radiotelescopis, antenes, receptores de ràdio, per dir-ho així, però en plan bèstia, aquestes que fan servir els astrònoms, i escolten les estrelles i miren si es detecten senyals de ràdio d'origen artificial, que no siguin naturals. De moment no n'hem trobat.
D'acord. No, o sigui, de moment no sembla que ningú tingui interès per contactar amb nosaltres.
O ningú està fent un programa de ràdio.
Ara t'escolto. Escolta, volíem comentar amb tu també una altra notícia d'aquests dies. Resulta que el Sonar celebra els 25 anys de vida aquest 2018 i ha decidit enviar música a l'espai per buscar extraterrestres.
El projecte es diu...
Això és...
Now. To celebrate its 25th anniversary.
Doncs això.
Això el mateix. És aquest projecte que es diu Sonar Calling GJ273B, ho he dit fatal, però pel cas ja és això. Inclou 33 peces musicals. S'ha fet en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que coneixes bé, i el METI Internacional, que és una organització d'investigadors que defensen el contacte amb extraterrestres.
I nosaltres, Xavier, hem parlat amb el Jordi Portell, investigador de l'IEC, que ha col·laborat amb el Sonar en aquest projecte. El Jordi ens explicava com va néixer aquesta col·laboració amb el Sonar.
La raó per la qual el Sonar va contactar l'IEC eren principalment dues. Una és això, de donar un cop de mà amb les parts tècniques de com s'havia de transmetre i de com s'havia de codificar el missatge, però principalment preguntar a veure on tindria sentit transmetre un missatge. Havien de buscar de tot el catàleg de que ja es disposa actualment, que és bastant nombrós i creix contínuament, d'exoplanetes coneguts, de planetes fora del sistema solar, i ha de ser més o menys proper per poder esperar amb una d'aquestes suposicions, no? Doncs en cas que hi hagués algú, doncs poder esperar una resposta dins de més o menys un període d'una vida humana, però per sobre de tot, l'interessant és que havia de ser un planeta en una zona habitable.
Uns 25 anys podria trigar a arribar en el planeta aquest amb tantes lletres i números. Li hem preguntat al Jordi quin sentit té enviar...
No t'has atrevit,
No m'atreveixo ni de lluny. Quin sentit té enviar música als extraterrestres en lloc d'un missatge amb informació sobre el planeta Terra i els humans? Clar. I ens ha dit això.
És el simple fet d'enviar un missatge en una ampolla, donant a conèixer les nostres inquietuds, el nostre art, la música. És un exemple molt bo de els coneixements a què ha arribat l'humanitat, i la música en si doncs, no us hi aportarà massa informació. De fet, hi ha algunes composicions que més que música són veus, càntics, per tant, doncs, els hi podríem donar a conèixer una mica les veus humanes, la manera de comunicar-nos que tenim els homes. D'altres, doncs, han volgut fer coses més esotèriques, amb cert significat ocult, cosa que, evidentment, no esperem que puguin interpretar-ho, que puguin entendre, però, en general, és simplement un objectiu artístic, donar a conèixer l'art que s'ha pogut crear a la Terra.
Jo no sé si ens posem massa estupendos a l'hora d'enviar coses, i llavors passa com aquelles d'encuentros en la tercera fase que arriba i fa pi-po-po-pa-po, i potser era una cosa complicada. Tu què faries si haguessis d'enviar missatges? Enviaries música com la gent del Sonar o què faries?
A veure, per un primer contacte, jo diria pràcticament qualsevol cosa val, perquè és dir, sóc aquí.
Existeixo.
Si detecten senyals d'origen artificial, ja has establert la primera comunicació. Després, si arribes a l'intercanvi, ja és quan entren les matemàtiques. Clar, t'has de comunicar amb algú que no parla la teva llengua, ni tan sols saps si té els teus mateixos sentits. Què tenim en comú? I aquí entra una mica d'especulació. El mínim que podíem tenir en comú són les matemàtiques. Les matemàtiques són universals, són la base de com formulem la ciència. I la idea és que, si són una civilització tecnològica que s'ha desenvolupat...
Oh, que ha passat aquest extraterrestre! Digue-li que calli.
Doncs, si els enviem alguna cosa de matemàtiques, ens podíem arribar a entendre a través de les matemàtiques. Llavors, el primer que enviaríem seria matemàtiques per intentar establir un mínim comú a partir del qual construir un canal de comunicació.
Però matemàtiques com amb els nostres números d'ara, amb números romans... O...
Per exemple, un dels suggeriments és començar a enviar seqüències de pulsos amb els números primers. Per exemple, pim, 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 3, 5, 7...
A mi m'arriba això i em quedo igual, eh?
Però ja t'hi dic, fixa't que...
Si li arriba gent de lletres, malament.
No, però bueno, ja estàs veient que no és una...
Escolti'm! Aquest... És que...
El senyor de la trompeta!
Te'n recordes que es van passar tota la pel·li dient què vol dir? Què vol dir exactament? Pues estan cantant. Escolta'm una cosa, el Stephen Hawking ha alertat de les repercussions negatives derivades d'una trobada amb la civilització extraterrestre, perquè diu que probablement seria una civilització més avançada i, per tant, és perillós. Dius, home, vols dir? No ho sabem. Potser és més endarrerida. O potser són iguals.
A veure...
Per què diu això en Hawking?
Perquè per poder-nos comunicar amb una civilització extraterrestre hauria de tenir un nivell tecnològic igual o superior al nostre. Han de tenir ràdio, han de poder-lo entendre, han de tenir capacitat científica tecnològica. Menys que nosaltres ja no n'hi ha.
No
és que la tecnologia, la ciència nostra, la capacitat de fer antenes, ràdio, és molt recent. O sigui, més endarrerida que nosaltres, ja no. I si contacten amb nosaltres, i si fos possible que ens veiessin, que vinguessin, realment haurien de ser igual o molt més avançat que nosaltres.
I si són més avançats i més intel·ligents, potser ens estan esquivant.
També seria una...
Però escolta'm, si són més avançats no té perquè ser perillós que siguin més avançats. Potser han avançat també en pacifisme i són una gent absolutament pacífica, no?
La tesi del Hawkins és justament aquesta. No ho sabem. O sigui, el pensar que quan avances tecnològicament, quan ets una civilització avançada, ets necessàriament pacífica, és una hipòtesi.
Sí, no.
I si t'equivoques, i si resulta que quan més avançat més cabron, em perdó per la...
Sí.
És una possibilitat.
Ai, senyor, doncs estarem molt atents a què passa amb aquest planeta i amb els tants i tants exoplanetes que es van descobrint, perquè és una cosa brutal, és exponencial això en els últims anys.
Ja anem més de 3.000, sí.
El més proper està a 4 anys llum. Pot ser que n'hi hagi algun més proper o no?
En principi no, perquè no coneixem cap estrella més propera que Pròxima Centauri, que és on hem detectat aquest planeta, i llevat que se'ns hagi escapat alguna cosa molt grossa, no seria possible.
Doncs estarem molt atents. Xavier Lurí, professor del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB, investigació de la missió Gaia de l'Agència Europea Espacial. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies i un record al Jordi Portell, que treballem junts.
Sí, senyor, un record des d'aquí. Ara, fins ara.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.